Reprenem el tema de la setmana d'avui dedicat al Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, una fita que es commemora, que vol visibilitzar les fèmines en aquest àmbit només des de fa 10 anys. Tenim més veus, més dones investigadores del Penedès i la següent ens espera als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé deies, tenim una investigadora en aquest dia mundial i és la Júlia Vergara, llicenciada en veterinària per la UAB, doctora en medicina veterinària per la mateixa universitat i ja la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Júlia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, merci.
Bé, primer de tot, que se celebri un dia mundial com aquest, a tu com a investigadora, què et sembla?
A veure, per una banda, em sembla molt, molt bonic i, a més, ja he participat diversos anys, no?, en diferents jornades, doncs, per transmetre no només a les nenes, sinó també als nens, no?, la ciència. Podríem dir no des d'un altre enfoc, però sí que, clar, sempre hi ha com uns referents, no?, molt, molt masculins i, doncs, no?, obrir aquest ventall, que no sigui estrany. Però sí que és veritat, no?, que sempre ho penso, sempre ho dic, quan necessitem dies mundials de, la majoria de vegades és doncs, perquè no és una normalitat, no? Perquè cal reconèixer doncs, el que sigui o cal seguir investigant el que sigui o perquè és alguna cosa doncs, important. Llavors, doncs això, no? Per una banda, és un dia molt, molt bonic, però per l'altra em crec com aquesta dualitat, no? De dir, bueno, és que ho seguim també, necessitant, igual que el dia de la dona, doncs el dia aquest de la dona i la nena a la ciència, perquè, bueno, segueix sent un fet de que hi ha moltes menys dones científiques i, sobretot, no, amb aquesta piràmide invertida, diguéssim, de com més escalem, doncs que cada vegada n'hi ha menys.
A tu t'ha resultat difícil arribar on estàs?
A veure, si et soc sincera, i ara potser sembla contradictori, mai m'he volgut o mai m'he posat com límits i sempre he anat fent, bueno, partint de la base de fer allò que més m'agrada. Uh-huh. I també m'he anat trobant certes coses. Tampoc, per exemple, durant la carrera veterinària sí que vaig anar veient, que tot i que m'encanten els animals, doncs que la clínica no és el que m'agradaria. Uh-huh. I em va començar a interessar el tema de la investigació. Amb en ment, bueno, partint de la base que, no, per entrar-hi, diguéssim, en aquest món, doncs sempre tenim aquella sensació i realitat, també, però de que es necessiten com unes notes molt altes. Tampoc era el meu cas, o sigui, no anava malament a la carrera, però tampoc és allò que digues, ui, despuntaves. I clar, sí que no em vaig posar la barrera de dir no podré entrar-hi, per tant, ni ho intento, però sí que vas amb una mica amb aquella, no?, sensació de dir, ostres, potser no podré aconseguir això, però bueno, és el que et dic, tirant de dir, a mi m'agrada això, jo vull provar-ho, i llavors no et diré que mai m'he trobat cap entrebanc, ni molt menys, però sempre, no?, al final, si t'agrada una cosa, jo crec que és quan ho fas millor, és a dir, que es nota molt, algú que li agrada qualsevol professió, no?, de dir, ostres, he tingut això, professors o professores boníssims que m'han transmès una assignatura que potser a mi no m'hagués agradat, però amb aquesta passió que ho fan i t'ho transmeten, doncs és molt encoratjador. Doncs això una miqueta el mateix, no?, de dir, si t'agrada molt, bueno, al final pots aconseguir trobar el teu lloc, i la veritat que jo l'he trobat, i et dic, amb més o menys dificultats pel camí, però bueno, que estic molt contenta.
Clar, a IRTA, que és on estàs, hi ha més dones que homes o encara preval la masculinitat en el vostre sector?
A veure, el nombre concret ara jo no te'l sabria dir, evidentment el tenim, però en quant a investigadors i investigadores sí que seria bastant similar, per exemple, en quant a tècnics és claríssim que hi ha moltes més dones que, que homes. En quant a estudiants, per exemple, de doctorat, no?, els investigadors com més júniors, Sobretot aquí on estic, al CRESA, o sigui, que és un dels centres d'IRTA, podríem dir que més o menys meitat i meitat. Llavors, investigadors i investigadores, és el que et comentava, no? Sobretot es veu més en la part de direccions o de càrrecs més elevats, que segueix havent-hi doncs, més figures masculines. Jo et diria que en el que fa investigadores, no, de línies, o sigui, com jo, per exemple, sí, investigadores principals de línies, es deu mantenir més o menys una proporcionalitat.
I t'has plantejat escalar una mica més?
A veure, sí, però, és a dir, ara que ja, no? Bueno, doncs que amb els anys i tot vas guanyant experiència i vas agafant doncs, responsabilitats, clar, bueno, les funcions van canviant una miqueta, no? I passes a gestionar més, gestionar l'equip, gestionar la ciència, no? La investigació, i clar, vas perdent allò que, bueno, a mi doncs, m'agrada molt, que és el laboratori, no? Sí que és veritat que hi ha una part també que m'agrada molt, que és el respondre al perquè de les coses o com podem, no?, solucionar certs problemes, i això ho seguim tenint perquè, bueno, has de llegir, has de interpretar els resultats, no? Però sí que vas veient això, no? I clar, si ara a plantejar de dir, doncs mira, alguna més directiu, no vull dir que deixis totalment la ciència, evidentment, no? Els directors, els caps de programa han de tenir aquest perfil científic per mi, perquè si no és molt difícil gestionar també, no?, una empresa d'aquest tipus, però clar, perds molt també, no?, aquesta, és impossible, no pots estar tot arreu, llavors clar, perds molt aquesta banda que a mi m'agrada. És a dir, encara és allò que no podríem dir que ni ho descarto, però ni m'ho plantejo, no? Però sobretot per això, perquè no tant per la impossibilitat, sinó pel que perdria, no?, en el
camí,
sentit,
no?,
del que a mi m'agrada, clar, de la investigació.
Clar. Sí. De fet, la teva carrera fa un salt arran de la pandèmia.
Sí, exacte. Jo, bueno, nosaltres ja feia anys que estudiàvem coronavirus i, bueno, tot i que anàvem fent, no?, a un bon ritme, podríem dir, clar, amb l'arribada d'aquest nou, o bon, ara ja no tan nou, no?, però coronavirus, clar, va fer un salt brutal, diguéssim, perquè, bueno, primera, per l'experiència que havíem adquirit al nostre grup, no?, en treballar amb aquest tipus de virus, el coneixement que teníem tant de la família d'aquest virus en si com de la manipulació, al final és un agent patogen, és un virus, doncs això, perillós, no?, que s'ha de treballar amb unes condicions, amb uns laboratoris específics que tenim aquí, clar, tot això ja ho teníem posat a punt.
Clar.
I llavors, arran d'aquí, doncs, col·laboracions tant a nivell nacional com internacional, no?, amb hospitals, amb altres centres d'investigació, i sobretot aquesta col·laboració que sempre ja hem anat parlant, però costa molt de dir la part animal, la part humana, la part ambiental, no?, que cada vegada més es parla, no?, d'aquest una salut, i sí. Realment, bueno, doncs això va fer un salt en la meva carrera científica.
Amb la perspectiva de 4 anys que has oposat en l'àmbit de la investigació a aquests coronavirus.
Mira, en l'àmbit, sempre, bueno, sempre, no sé si es pot treure sempre una part positiva de les coses, però ho intentem. I en aquest cas, la part positiva de, no?, de la pandèmia ha sigut que s'ha avançat moltíssim, però no tan sols, no?, en aquest virus en concret, en saber coses d'aquest virus, en treure tractaments d'aquest virus, sinó en general, jo diria que la medicina, i no només de medicina animal, humana, i no només en temes de malalties infeccioses, com és en aquest cas, perquè sempre que s'avancen, no?, en certes tecnologies, no?, en certs estudis, permeten doncs això, fer coses similars en altres camps. I, bueno, de fet, un dels exemples més claus és el tema de les vacunes mRNA, que van ser les primeres, no?, que van sortir front a SARS-CoV-2. Això era una estratègia vacunal que ja s'estava estudiant de feia molts anys, amb temes, sobretot, d'oncologia, de càncers. Llavors, no fer aquesta translació d'una part de la medicina a una altra, doncs, clar, tots els avenços que facis per un cantó, evidentment, serveixen per avançar, no?, cap a aquella direcció, però també obre noves finestres o portes, doncs, en altres camps, i així ha passat també en el cas de la Covid-19. Uh-huh.
Per finalitzar, Júlia, un missatge en aquest Dia Internacional de la Dona i la Ciència, i què és el que t'agradaria dir?
Bueno, m'agradaria que això, no només les nenes, nens, que s'emmirallin en científics, científiques, en qui vulguin, que lluitin per allò que volen, no? I sobretot perquè quan les coses es fan des del cor, es necessita cap també, però des del cor, doncs acaben sortint, no és un tòpic. Jo crec que quan tu fas una cosa que t'agrada, sigui esport, sigui ciència, sigui el que sigui, doncs ho fas amb, no?, amb moltes més ganes i acaba sortint. No és un camí fàcil, però bueno, si realment agrada, clar, a mi, doncs això, no?, aquestes respostes, saber per què passen les coses és el que motiva. I sobretot que busquin i preguntin molt per saber, no?, si una cosa els hi agrada o no i si volen seguir per aquell camí.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Júlia Vergara, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest Dia Internacional i a continuar treballant com ho estàs fent.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tornem a l'Alt Penedès per conèixer la darrera científica amb la qual conversem avui, que està a Canal 20, Ràdio Lèrtola, amb la Fanny Vivar.
Com bé comenta Sílvia, acabem avui aquest tema de la setmana parlant amb l'Aida Mata, que ens acompanya aquí als estudis de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Ets doctora en biomedicina.
Sí.
Com arribes fins aquí? Com arribes fins a la ciència, fins a aquest camí?
Val, doncs, bé, jo primer de tot vaig estudiar ciències biomèdiques i després vaig fer un màster que em vaig especialitzar en biotecnologia molecular, arrel del qual vaig decidir cursar estudis de doctorat, no?, per a poder introduir-me en el món de la investigació biomèdica. Ja que la tesi doctoral, en el cas almenys de la biomedicina, és com el mecanisme a través del qual pots entrar en el món de la investigació, ja sigui universitat, ja sigui a l'empresa fins i tot. Però el fet de fer un doctorat, doncs, és important, no? I, bueno, així.
I en què es basa la teva feina? En què estàs treballant?
Val. Bueno, ara ja fa dies que vaig fer el doctorat, ara sóc investigadora postdoctoral, però també sóc professora associada, estic a la Universitat de Barcelona, i això vol dir que faig dues tasques en paral·lel, la d'investigació amb el meu grup de recerca, però a més faig algunes hores de docència, algunes de teoria, però sobretot faig pràctiques de laboratori amb alumnes de bioquímica. Aleshores, això és potser més puntual o és no tan seguit durant el curs, però sí que la recerca és una qüestió de dia a dia, no? I les meves tasques, a més de la meva recerca personal, en el meu grup almenys, cadascú té un projecte assignat, dintre d'un projecte més gran comú, podríem dir, però al ser postdoctoral, això em converteix en una de les sèniors i faig també una part de mentoria de la gent que entra, de la gent d'estudiants de màster o fins i tot de doctorat.
I aquesta investigació que estàs realitzant ara, en què es basa així, grans trets, sí, perquè tots ho puguem entendre.
Val. El meu grup de recerca treballa amb el metabolisme de nucleòtids. Val? Els nucleòtids són, diguem-ne, la matèria primera a partir de la qual es construeix l'ADN o l'ARN. I com sabem, l'ADN és on tenim la informació de la vida. Llavors, què passa? Hi ha contextos patològics, contextos de malaltia, com en el cas dels càncers, en què les cèl·lules, com sabem, es divideixen molt, molt, molt de pressa. I aquesta divisió implica que necessitin més recursos, més matèria primera i, per tant, més ADN. Aleshores, nosaltres estudiem quins canvis tenen aquestes cèl·lules que les facin adaptar a aquesta necessitat. De manera que, si identifiquem quins són aquests canvis, podem intervenir, podem atacar-los i, d'aquesta manera, doncs, potser eliminar la cèl·lula tumoral.
I creus que tot això, tot aquest tema de la ciència, és vocacional?
Totalment, totalment. O sigui, no enganyaré, és un camí dur, no és un camí fàcil. Aleshores, si no tens vocació, és molt, molt difícil poder seguir. O sigui, la dedicació que requereix o el temps que consumeix, no només en les hores de feina, sinó també a nivell personal, fins i tot diria, si no tens una vocació, de seguida la salut mental, diguem-ne, passa factura.
I si retrocedíssim una mica en el temps, tornaries a escollir igual?
Sí que escolliria camí de ciència, això ho tinc claríssim, perquè la vocació la tinc des d'adolescent, jo crec. Però potser escolliria alguna altra carrera. Així que m'agrada molt la biomedicina i m'ha agradat estudiar biomedicina, però trobo que hi ha altres carreres més pràctiques, fins i tot, com la bioquímica, a l'hora de dedicar-me a la investigació. És l'enfocament, vaja.
I avui que parlem d'aquest Dia Mundial de la Nena i la Dona en la Ciència, creus que és necessari reivindicar aquest tipus de dies?
Sí, sí, sí. Totalment necessari, perquè si bé segur... jo potser ara fa 10-11 anys que estic en el món de la investigació. No he notat grans canvis en aquests 10 anys, però sí que segurament si parlo amb una persona que faci 20 o 30 anys que s'hi dedica, sí que he notat canvis cap a la millora, cap a la igualtat. Però tot i haver hagut aquests canvis, si mires a les jerarquies institucionals de les universitats catalanes, veus que encara hi ha molta feina per fer.
Perquè, per exemple, en el teu grup de recerca, quantes persones sou?
Doncs ara som... ara som 8. Ara han d'entrar un parell d'estudiants, però ara mateix som 8 i som 2 homes i 6 dones.
I en els càrrecs, què hi trobem?
Tradicionalment teníem un cap home, un dels 2 homes és el cap, però jo ja vaig entrar en aquest grup de recerca, diguem-ne, sent mentoritzada per la postdoctoral, la investigadora més sènior que hi havia, que ara ha aconseguit plaça de funcionari de fixa a la universitat. I ara ja, diguem-ne, que tinc un cap home i una cap dona. Però, clar, això fins ara no ha estat així.
I quan dius ara, vol dir que han passat molts anys?
Han passat molts anys des que ella va llegir la tesi doctoral, perquè ens entenguem. Han passat potser 15 o 20 anys, entre 15 i 20 anys des que ella va llegir la tesi per poder-se estabilitzar. O sigui, durant aquests últims 15 anys ha estat molt, molt, molt difícil, tema crisis econòmiques i de més, que sortissin places a la universitat. També relacionat amb el fet de que potser els professors que ara tenen 60, entre 60 i 70 anys que s'haurien de jubilar o que s'haurien d'estar jubilant van entrar com tots de cop, aleshores les places estaven cobertes i ara és quan s'estan començant a obrir places. Almenys això és el que trobo.
I amb aquesta tendència de que s'estan començant a obrir, s'estan començant a ocupar per càrrecs de dones?
Sí. Si em fixo en el meu departament, que al final és el que conec, podríem dir que la generació aquesta més sènior que està a punt de jubilar-se, la majoria són homes, però la generació que va al darrere està liderada i impulsada i pràcticament tots són dones. O sigui, el lideratge segur.
Per tant, està ben com una mica de canvi, no?
Sí, totalment, jerarquia. Totalment.
Tu, en el cas de ser una dona, quin creus que fins a dia d'avui, amb aquests 10 anys que portes, quin creus que és el repte més complicat o més important, o potser són diferents, un va ser el més complicat i un el més important, que has hagut d'afrontar pel fet de ser dona?
I com a important no t'ho sabria identificar. Com a complicat potser és en situacions més recents, ja que la meva incorporació a la docència ha estat en els últims 2-3 anys i al final sóc nova, no? Sóc com de les més noves i he compartit assignatura amb professors i professores més sèniors. I quan em trobo compartint assignatures amb professors més sèniors, doncs per molt que ja tingui, que no sigui la becària, perquè és que ja no sóc la becària, sóc una doctora, continuen amb aquest paternalisme de és que no saps res. I dius, home, aviam.
He arribat fins aquí, no?
He arribat fins aquí. Algú hauria de saber, no tant com tu, evidentment, però algú hauria de saber.
Llavors encara queda una mica,
sí,
no?
Sí. Però és el fet de tractar-te amb aquest paternalisme. Si jo entenc que em vulguis explicar coses, jo ho entenc, però és l'actitud.
Llavors encara queda una mica de canvi. Parlant de panorama científic per les dones, com el veus?
Espero que millor, perquè clar, jo ara estic en una fase de la vida, i és el que veig en el meu voltant, en la gent de la meva edat, diguem-ne, de la meva generació, en què entre els 30 i els 40 anys, podríem dir, 20 llargs, 40 pocs, has de decidir moltes coses a la vida. Professionalment, per exemple, si estàs en un context de docència universitària o recerca universitària, si vols seguir en aquesta carrera acadèmica. Val. O si no, si decideixes que no és el teu camí o vols passar a l'empresa. Sigui com sigui, són decisions vitals que afecten a la vida. Aleshores, què passava en els últims anys? Que el paper de la dona en la carrera acadèmica es veia molt minvat perquè coincideix en la fase de la vida en què hi ha maternitat. Com que ara s'han equiparat les baixes, almenys a Espanya, maternal i paternal, vull pensar que aquest declivi de les places que ocupaven dones afavorint els homes per aquest fet ja no serà així, però crec que falten anys per poder-ho valorar, això.
Creus que és una situació d'aquí, només de Catalunya, d'Espanya, o que és més comuna en altres països? No sé si has pogut participar en estades o congressos fora d'aquí, que si has pogut veure si només passa aquí o també passa a la resta.
He fet una estada recentment a Lisboa i crec que el context és bastant similar al d'aquí, si bé que crec que laboralment aquí estem millor que allà, però pel que fa a altres països d'Europa, els països nòrdics, per exemple, doncs ja sabem que ens porten uns quants anys d'avantatge. Sí. Aleshores, allà potser la inserció o els canvis laborals en aquesta dècada són un pèl més fàcils. Però també he de dir que les oportunitats que ofereix avui dia Barcelona com a hub científic també són molt elevades. Aleshores, potser no estem tan malament aquí, vull pensar.
I quin consell donaries si hi ha alguna noia o alguna nena que ens està escoltant? No sé si tu vas tenir algun referent científic a la infantesa, que potser no n'hi havia tantes de dones.
No, és cert, no n'hi havia tantes. Potser el meu referent més obvi va ser que la meva mare va estar molts anys treballant al laboratori de el que abans es deia la Purina, que ara és Affinity Pet Care, i ja sabia que hi havia estat treballant, però tampoc no fent una gran carrera científica acadèmica, diguem-ne, no? Sinó més de una feina més de batalla. Però, en canvi, de carreres científiques, jo almenys no en coneixia cap. Veies alguna cosa a la tele, però para de comptar. Aleshores, dies com avui, que sé que hi ha companyes que, per exemple, van a escoles a explicar el que fan, doncs això fa que puguis pensar, ostres, si jo també ho podria fer, si aquesta noia és de Vilafranca, jo també ho podria fer. Per posar un exemple, eh? Aleshores, l'únic que diria és, si tu sents que això t'agrada, que això et pot aportar coneixement o riquesa personal fins i tot, o que et fa feliç entendre el perquè de les coses i perseguir una carrera científica, endavant. Després ja trobaràs el que fer a la vida.
Doncs moltes gràcies, Aida Mata, doctora en biomedicina, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa amb aquest Dia Mundial de la Nena i la Dona a la Ciència.
Gràcies a vosaltres.
A la Clàudia, a l'Alba, a la Júlia i a l'Aida, i a totes aquelles nenes i joves que volen fer carrera científica, els dediquem aquest Science Girl d'Amber Crowley. In short skirts and thick eyelashes, but I'm not afraid to use my brain. I'm not just a face to look at. I want to use my
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Alt Penedès compta amb 44.445 llocs de treball el 2024, la xifra més alta des del 2008 a la comarca. El mercat de treball a la comarca de l'Alt Penedès va tancar el 2024 amb una nova xifra rècord, concretament la xifra més alta d'afiliacions des del 2008, amb un augment de l'1,9% respecte a l'any anterior. Aquest dinamisme també es reflecteix en l'afiliació segons la residència padronal, que ha superat els 50.600 afiliats, un 2% més que l'any passat. Així s'extreu del darrer informe trimestral del mercat de treball i teixit empresarial publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès. El nombre de comptes de cotització a la comarca registra 3.240 empreses a finals del desembre del 2024, 15 empreses menys respecte a un any enrere. El teixit empresarial ha crescut respecte a l'any anterior als serveis, amb 8 empreses més, i a l'agricultura amb 3 més, i ha disminuït a la indústria i la construcció, amb 12 i 14 empreses menys, respectivament. El proper dijous, les escoles velles de Sant Pere de Riudebitlles acolliran, a partir de les 7 de la tarda, el Consell de Poble, una sessió de participació ciutadana oberta a tots els veïns i veïnes del municipi i que servirà per fer balanç del 2024 i perquè la ciutadania pugui formular a l'equip de govern les seves demandes i consultes per aquest any. La ciutadania també ha pogut participar prèviament fent ús d'una butlleta facilitada en el darrer butlletí municipal, per tal de fer arribar els seus suggeriments i propostes de millora. El Consell de Poble compta amb la participació de membres permanents, amb l'alcalde i un representant de cada grup polític municipal i del teixit associatiu, i es reuneix com a mínim 2 vegades l'any. Es promou a Olèrdola la creació d'un grup de suport emocional i ajuda mútua per persones cuidadores no professionals. Sota l'organització de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya, es promou a Olèrdola la creació d'un grup de suport emocional i ajuda mútua per persones cuidadores no professionals. Els objectius són evitar la sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèixer altres persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l'estrès. Les persones que hi participin s'han de comprometre a compartir la seva experiència de cuidadora amb les altres persones que es troben en la mateixa situació, així com assistir a totes les sessions. Es disposa d'un ajut d'un psicòleg o psicòloga i té una durada de 10 sessions, d'una hora i mitja. La primera de les sessions s'ha programat el dijous 6 de març, de 10 del matí a 11:45, al local Rossend Muntaner de Sant Miquel d'Olèrdola. Cal inscriure's al telèfon 93 890 3502 o al mail lopezasl@olerdola.cat. El comerç de Calafell i de Segur han posat en marxa la campanya comercial de Sant Valentí. Fins al 14 de febrer, els establiments adherits tindran disponible el millor de la seva oferta en moda, calçat, complements i regals, entre d'altres, amb preus especials i ofertes. I tothom que hi faci una compra entrarà en el sorteig de diferents premis i vals de compra. Un dels premis especials són els oferts pels comerços de l'associació Fòrum Calafell, que sortejaran 3 sopars romàntics entre els clients que els visitin durant aquests dies. També hi haurà activitats familiars. A la plaça del Manila s'hi podrà trobar un fotocall 3D amb temàtica de Sant Valentí. I a l'entrada del Centre Cívic Cinema Iris, un servei de pintacares. La campanya comercial és una iniciativa de les associacions empresarials de Segur i Fòrum Calafell i de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15. Tornem als estudis de Canal 20, on la Fanny Vivar es troba acompanyada també d'una dona. Però en aquesta ocasió canviem la ciència per l'educació. Un cop al mes ens seiem al pupitre amb la mestra de mestres, la Carme Ortoll, amb qui avui parlem sobre l'expressió oral i la importància que té en l'elaboració i l'expressió de les idees i opinions, sense oblidar la seva relació intrínseca amb tot el camp de les emocions.
Bon dia, Carme. En aquest programa del pupitre del mes de febrer, de què parlarem?
Molt bon dia. Avui, aquest mes de febrer, al pupitre parlarem de l'expressió oral i de l'oralitat, de la paraula. De fet, expressar-nos oralment, parlar-nos, és i ha estat el mitjà més senzill per comunicar-nos i, a la vegada, el més espontani, directe, fàcil i, des de sempre, un dels més importants de les nostres vides. Quan parlem, pensem de manera complexa i, precisament, parlem perquè pensem. Perquè, com diuen alguns estudiosos, parlar és dialogar amb un mateix. I quan allò que pensem ho volem comunicar i expressar oralment, parlem i dialoguem, i la majoria de vegades es fa la màgia de fins i tot entendre'ns.
A veure si avui ho aconseguim, en aquest programa. I quan parlem, com comentaves, de l'oralitat i del parlar i de l'expressar-nos, estem parlant d'aspectes importants que ens ajuden a entendre'ns.
Sí que ho són. Són habilitats comunicatives, algunes vegades una mica ignorades, o que potser no li donem la importància que tenen i, en canvi, són molt importants i necessàries. L'expressió, sigui de manera oral, que es basa en l'ús de la veu i d'articular sons formant paraules i frases per emetre oracions amb significat, o ja sigui també mitjançant el llenguatge de signes, més basat en un moviment manual i gestual i amb una gramàtica pròpia, sigui quin sigui, el primer contacte són dos sistemes de comunicació que ens permeten expressar-nos, compartir idees, informacions o emocions. I també és bo prendre consciència dels gestos que utilitzem a l'expressar-nos i que, combinats amb les paraules, són del tot importants, perquè parlem gairebé igual, parlen ells igual, gairebé igual que les paraules. Gestos que van lligats normalment al context, al to de veu i a la situació comunicativa de les persones que dialoguen i que ajuden a comunicar-nos. I sigui com sigui, el fet de comunicar-nos ens transmet també, a més de l'espontaneïtat que dèiem i que ens dona la paraula, el que, com emprem el to, el ritme, l'entonació, el volum de la veu i fins i tot les pauses que fem entre les paraules, que ens aporten aspectes complementaris als missatges que volem transmetre i que complementen allò que volem expressar. I també un altre aspecte interessant és valorar un altre, que és el llenguatge oral, molt important, com és la temporalitat, ja que quan parlem, les paraules, un cop dites, desapareixen com el fum, encara que, per sort, aquelles paraules que hem dit que marxen, però l'essència d'allò que hem volgut transmetre la majoria de vegades, ens queda gravat i guardat en la memòria i en el record.
Que bonic, això, eh? I l'oralitat? Parlem de l'oralitat en aquest mes de febrer, en aquest pupitre. Quan i com s'inicia?
Mira, l'oralitat s'inicia des del moment en què naixem. Quan els nadons comencen a imitar els sons que van sentint i es caracteritza, sobretot, per la utilització de la paraula parlada, que ens permeten expressar sentiments i pensaments. De fet, és una habilitat essencial per a una comunicació efectiva. Quan s'inicia aquest llenguatge oral, és molt necessari potenciar-lo des de tots els sentits, des del conjunt de signes lingüístics que utilitzem mitjançant la comunicació verbal que es fomenta bàsicament en la producció, el so i també en la comprensió.
I, de fet, com aprenem a parlar normalment les persones?
Parlar és fer una activitat natural, que els nadons, quan van creixent, aprenen de manera espontània pel simple contacte amb les persones que tenen al seu entorn. Començar a parlar és un fet que està del tot lligat al llenguatge oral. I, com diu el biòleg David Bueno, les paraules es converteixen en els maons del pensament. Des del naixement, els infants busquen instintivament socialitzar-se amb els seus cuidadors i les persones que tenen més a prop, unes relacions que impliquen interaccionar de manera bidimensional. d'acció i resposta i que donen suport als aprenentatges. Podem pensar amb imatges, amb sensacions, però un pensament complex i elaborat necessita paraules que puguem estructurar en frases i oracions. Cap al primer any, depèn de cada criatura, la majoria d'infants ja disposen d'un improvisat i important lèxic que els permet ubicar algunes paraules i començar a fer-se entendre amb una mica amb allò que volen dir.
Sí. A vegades costa,
sí.
D'entendre'ls.
Però ells el tenen a dins, I cap als dos anys ja comencen a tenir més facilitat en encaixar les paraules en les frases i els permet diferenciar una cosa de l'altra. Per exemple, un sí d'un ja ho veurem, o bon dia en lloc de dir dia bo, entre altres, Aquí es comencen a adonar de la importància que té l'ordre en les paraules. I cap als 3 o 4 anys, depèn de cadascú, les seves frases ja comencen a ser més lligades i més elaborades, i diuen els estudiosos que el vocabulari dels infants en aquests primers anys de vida es pot incrementar entre 10 i 12 paraules noves cada dia. I a partir d'aquí es considera que l'infant ja sap parlar. El coneixement del llenguatge oral és preconscient de la llengua. L'infant ho sap i ho utilitza, però no és conscient de que ho sap.
I el fet de parlar i entendre el llenguatge oral és una qüestió biològica lligada a l'evolució de la nostra espècie, però com funciona?
Segurament que és enmig d'aquests dos processos, la parla i el pensament, o més aviat com una derivada de tots dos, que ja ho podem començar a lligar i a situar tant en l'expressió oral com en la lectura i en l'escriptura després. Per pensar, no cal llegir, ni cal saber llegir. Però tots sabem que la lectura, tant en veu alta com en silenci, enriqueix i potencia els processos de pensament i quan llegim parlem millor i també escrivim millor. Aprenem a parlar per instint, imitant la parla dels altres, però en canvi aprendre a llegir i escriure és un fet cultural, fet que implica haver d'utilitzar estratègies específiques d'aprenentatge. De fet, el llenguatge, sigui oral, llegit o escrit, és un dels fenòmens més fascinants de l'evolució humana.
Però, de fet, i de manera diària, què ens aporta el llenguatge oral per entendre'ns?
El produir-se de manera instantània ens aporta immediatesa. Es pot adaptar a diferents situacions i contextos on es produeix i, per tant, ens aporta emocions i això també ens aporta riquesa directa a la comunicació. El llenguatge oral també registra en directe el to, l'entonació, com hem dit, el ritme, entre molts altres, i això ens aporta un resultat addicional que millora allò que volem dir. Com també té una part important de comunicació bidimensional, on les preguntes i les respostes es parlen de manera real i aporten activitat directa, elles mateixes, a la conversa. Tot això, a més de l'habilitat de transmetre paraules i frases, també ens facilita la capacitat d'organitzar idees coherents i amb sentit que ens porta a entendre's els uns als altres. I moltíssimes coses més, és clar.
I parlant de paraula, hi ha moltes frases fetes i refranys relacionats amb la paraula. Per exemple, què volem dir quan diem l'expressió donar la paraula?
Com dius, n'hi ha moltes, com tenir la paraula, treure la paraula de la boca, paraula d'honor, fer valer la paraula, agafar la paraula, no tenir paraula, aquesta persona és de poques paraules, sempre ho diu paraula, paraula, en diem moltes.
Podríem estar aquí dient-ne uns quants,
Moltíssimes. En català, la paraula paraula prové del llatí paràbola, que significa discurs o comparació. De fet, aquesta expressió que tu dius sobre donar la paraula és, segons el context on es digui, i pot tenir diferents significats. Per exemple, es dona la paraula a la classe quan algú demana de parlar. Es dona la paraula en reunions o en debats per indicar que aquell és el seu torn i que ja pot parlar. Com també a vegades es dona la paraula quan volem agafar un compromís ferm amb una altra persona i vols assegurar de garantir i donar compliment a un compromís que s'ha pres. En aquest cas, a vegades donar la paraula implica un compromís de confiança i fins i tot un símbol d'honor.
ens quedarem amb aquest donar la paraula, perquè quan parlem són importants els models de llengua que donem als adults a les criatures. Per què són importants?
Ho són molt d'importants i imprescindibles, perquè si volem que els infants i els adolescents i els joves s'expressin al màxim de bé, cal parlar-los al màxim de correcte, amb claretat, utilitzant un llenguatge clar i precís, adaptat sempre al nivell de comprensió de cada nen i nena. I si ens passa que a vegades al parlar no evitem alguns tecnicismes o paraules poc utilitzades en el context on som, quan les diem i les utilitzem, cal explicar-los bé el significat, per tal que les comprenguin i les utilitzin, si cal, en un to motivador i empàtic. Els adults, sobretot els professionals de l'educació, hem de ser un exemple en el testimoniatge de l'ús adequat del llenguatge, tant de l'oralitat i en la construcció de frases com també en la lectura i en l'escriptura. L'escriptura, un tema també molt important que en parlarem un altre dia.
El deixem allà. Avui no hi entrarem, en aquest.
Avui no. Nosaltres hem de ser els encarregats de, a més de parlar bé, de transmetre i introduir-los a un nou vocabulari, a promoure diàlegs rics, a fomentar la participació en les converses de manera interactiva, a encomanar cultura dialògica. I cal també ser i fer-los molt conscients que, igual que les paraules poden influir i tenen un paper crucial per dir-los allò que els volen dir de la millor manera, el to i l'actitud en què s'expressen són gairebé igual d'importants.
I ara comentaves sobre els professionals de l'educació, que heu de ser un exemple en aquest testimoniatge d'aquest ús adequat. I a nivell familiar, quins aspectes són necessaris d'encomanar a la mainada i com cal acompanyar-los a l'hora de posar la llavor de la comunicació més parlada?
Mira, com hem compartit durant els primers anys de vida, la major part de les paraules que un infant coneix i utilitza les ha après en el seu entorn familiar, especialment de les persones que el cuiden. Per aquest motiu és crucial parlar amb els infants fent servir un vocabulari ric i cada cop més elaborat. A nivell familiar, el que és molt essencial és tenir cura de la pronunciació. Posar èmfasi en els sons més dificultosos ajuda cada criatura a captar millor els sons. També ho és el model lingüístic, ja que la manera com ens comuniquem amb la família i amb els amics també despertarà les seves habilitats. De petits, conversar de manera sovintejada i natural amb els infants i fins i tot quan encara no parlen clar és bo per estimular tant la iniciació de la seva parla com en la comprensió i més endavant amb l'entesa. I també, quan ja comencen a parlar, en el moment que comencen amb el balbuceig i més endavant, quan ja confegeixen la formació de paraules en sentit, és un bon moment per, en lloc de dir cada vegada o la majoria de vegades, sí que cal rectificar una paraula. No, això no es diu així. És molt més positiu donar l'aprovació per responent automàticament la paraula ben dita amb totes les lletres ben posades al seu lloc.
Per exemple?
Per exemple, si una criatura, imaginem-nos que comença i parla i diu Ava, 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 en lloc d'àvia. És bo que senti la nostra provisió positiva dient sí, però en lloc de dir Ava, doncs repetir serenament i pronunciant bé cada lletra la paraula àvia, fins que ells mateixos ja s'ho fan seu i ho diuen correctament. Per això és important la interacció entre els adults i els infants. L'entorn familiar ric en interaccions on les criatures tinguin i puguin descobrir múltiples formes de comunicar-nos, afavoreix de totes, tant el seu aprenentatge com les habilitats per expressar-se. Les llengües, siguin quines siguin, són entitats complexes que tenen moltes variacions i realitzacions distintes i les hem de pronunciar bé. Fomentar amb les criatures el diàleg, la conversa, els jocs verbals, les frases fetes, el compartir tradicions lingüístiques, trencaclosques de paraules, la lectura en veu alta, entre altres, com la recitació de poemes, és del tot un gran pas cap a l'acompanyament per aprendre cada vegada més i expressar-se de manera oral i comunicar-se.
I hi ha alguns factors que sabem que afecten el desenvolupament del llenguatge oral. Ens en podries destacar alguns, Carme?
Sí, n'hi ha, oi tant que n'hi ha, i cal tenir-los presents. Hem de treballar-los i abordar-los de ple. Per exemple, un d'ells és el trastorn de desenvolupament, com alteracions que afecten a diferents nivells, trastorns de llenguatge, coordinació motiu, entre altres. Un altre podria estar relacionat amb problemes d'audició, com sabem, que afecten també el desenvolupament del llenguatge. Però la majoria d'ells, amb una bona intervenció per part de professionals, es poden pal·liar. Moltes de les seves causes i repercussions. També cal destacar que en algunes situacions, més aviat situacions socioeconòmiques dificultoses i amb pocs recursos, on viuen alguns infants i adolescents, a vegades hi ha poca o molt poca interacció. I també pot limitar-los aquest accés a l'estimulació del llenguatge, igual com l'aïllament social, que pot tenir un gran impacte en el desenvolupament oral dels petits, i també dels grans, i desenvolupar tant a nivell més cognitiu com social com emocional. Aquests no són només alguns de tots els que podríem anomenar.
De tota aquesta llarga llista, i de fet diuen que no es coneix cap civilització que no hagi desenvolupat un sistema de comunicació oral.
És tal com dius. De fet, la llengua és l'instrument de comunicació humana per excel·lència. Però la llengua no només ens serveix per comunicar-nos, sinó que alhora ens permet també ordenar el pensament. L'expressió oral implica el coneixement d'un lèxic, al mateix temps el coneixement d'unes estructures morfosintàctiques textuals. Les paraules, amb el seu significat, diferents matisos, excepcions, sentits figurats, etc., i les seves característiques morfològiques, permeten que el parlant elabori unes oracions que segueixen unes lleis organitzades pròpies de cada llengua. D'aquesta manera, es genera un significat. Heu sentit tots a dir l'expressió de parlant la gent s'entén, oi?
I tant.
Encara que no es pugui assegurar sempre, la majoria de vegades és així. I allò que diu una persona o una altra arriba a bon fi.
I de fet, una mica com dius, llavors un acte comunicatiu, segons l'objectiu que tingui, pot respondre a diferents funcions.
Sí. Per exemple, una de les primeres és la funció informativa.
Sí.
Informar... També és voler organitzar bé tot el que volem dir i, per tant, informar-nos primer del que volem informar. Una altra funció podria ser expressiva. Una altra, una funció relacional. I també hi ha la de la identitat, per reflectir versos més lligats a la cultura, a les tradicions, elements fonamentals que defineixen la nostra identitat. I una funció també imprescindible, que és la de l'aprenentatge i el coneixement i de la diversitat lingüística i la promoció cultural. Una funció educativa que permet transmetre i acompanyar tant les habilitats com els coneixements al nivell de la transmissió oral. Per això, cada cop sabem més que la comunicació oral no només ens transmet informació de diferents classes, sinó que també ens dona i ens ajuda a formar part de la cultura i ens crea vincles.
I creus, Carme, que el nostre sistema educatiu ha concedit a la llengua oral aquesta importància que realment li cal?
Mira, la lingüística i pedagoga i amiga Maria Teresa Casals sempre diu que la comunicació oral és un factor d'èxit i que per avançar i millorar cal treballar-la i gaudir-la des de totes les àrees i matèries d'aprenentatge. Entendre, parlar, llegir i escriure són les quatre habilitats que qualsevol parlant de qualsevol llengua hauria de dominar en acabar la seva escolaritat obligatòria.
Però és ben cert, això? Realment, amb el pas dels anys, ha sigut així?
En principi, sí. És cert. No fa tants anys, persones que s'expressaven amb claretat i fins i tot amb fluïdesa podien no saber llegir, per exemple. Potser és veritat que el sistema educatiu no ha concedit a la llengua oral la importància que li calia, encara que una bona notícia és que cada vegada més s'està treballant a nivell d'administració i, sobretot, des dels centres educatius en aquests aspectes, d'un treball ferm en l'oralitat des de tots els seus aspectes funcionals.
Hi ha alguna regla o norma que ajudi en l'expressió oral?
N'hi ha moltes. En tot cas, l'última que vaig llegir l'altre dia i que em va semblar interessant és la regla de les quatre C's. Fes que el teu discurs sigui sempre
a veure
clar, concís, concret i correcte.
ens les apuntem.
Cal debatre sobre aquests temes i donar-los solucions metodològiques. De fet, podria ser aquestes quatre C's o moltes d'altres, però en tot cas una bona expressió oral és un dels temes que ens ha de motivar com a professionals de l'educació i també com a ciutadans i ciutadanes per tal que cada vegada puguem expressar-nos i comunicar-nos millor.
I ara ens agradaria, com sempre, allargar i ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar d'aquí un mes. Avui ens ha acompanyat en aquest pupitre per parlar de l'expressió oral i l'oralitat i la paraula a la Carme Ortoll Grífols. I, a més, qui més ens ha acompanyat?
A més, com bé deies, ens han acompanyat articles, investigacions, conferències, entrevistes, lectures de diferents persones com en David Bueno, l'Anna Forés, la Maria Teresa Casals, la Maria Cinta Portillo, Temps d'Educació, en Del Río, el Cefire, amb aspectes lingüístics de plurilingüisme, el programa Evaludens, programes de l'ICTEC, la Universitat Rovira i Virgili, el Diccionari de la Llengua Catalana, el Diari de l'Educació i aportacions, com sempre, també del ChatGPT. I, com sempre, ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres del Servei de l'Educació de Catalunya.
I acabem el pupitre d'avui, com sempre ens agrada, amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui, com bé dius, deixarem escrita a la pissarra una frase de Charles Darwin, pare de la teoria de l'evolució, que en les seves obres sobre l'origen de l'home ja va anotar. De la mateixa manera que l'àlgebra ha de menester de números i signes, el pensament necessita un llenguatge, i un pensament complex no és possible sense un llenguatge estructurat.
I per avui, fins aquí.
Sí, gràcies. Gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim l'ocasió de que amb tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Thank you.